Ràdio Ciutat de Valls.
L'associació Porta Oberta és una associació que treballa amb persones amb problemes de salut mental. Durant anys han estat fent la seva tasca aquí a Valls. Ens acompanyen avui als estudis de Radio Ciutat de Valls Estefania Prieto, col·laboradora de l'associació, Tània Soler, tècnica de treball social i coordinadora del Club Social, i Mari Carmen López, presidenta. Benvingudes.
Gràcies.
Gràcies.
Hola. Hola.
Explica'm una mica, en trets generals, quins són els objectius principals de l'associació? Entenc que d'una banda deu ser facilitar la vida a aquest col·lectiu de persones, facilitar la vida a les famílies...
Bueno, jo si vols te puc explicar una mica per què va néixer l'associació, una mica així. Pues l'associació va néixer per demanar serveis, no? Perquè els serveis han d'estar a prop de les persones i aquí estaven a Reus o Tarragona. Nosaltres vam començar demanant un centre de dia, el dia de la presentació de l'associació, que va ser el 2006, al febrer, i llavors, pues, bueno, el centre del dia l'hem aconseguit que l'obrin aquí a Valls a l'any passat. I llavors també volíem treballar per la sensibilitat, no? Perquè la gent sensibilitzés per el que és la salut mental, no? Que se'n parlés de la salut mental perquè no se'n parlava. D'això te parlo fa 13 anys. Jo havia estat en altres associacions i, bueno, i vaig pensar que aquí a Valls, pues, que era necessari crear una associació, i llavors pues, la vam crear.
Després de 13 anys, heu aconseguit per fi aquest centre obert? Com ha sigut tot
no,
aquest procés?
No, centre de dia.
Això, centre de dia, perdona. Com sí. ha sigut tot aquest procés?
Bueno, tot aquest procés ha sigut pues, bueno, amb l'ajuda de l'Institut Pere Mata, amb l'ajuda dels doctors que estan al centre de salut, amb la federació també ens va donar un cop de mà, anant al centre a Tarragona, als serveis territorials de salut, també parlant amb el doctor Pallassà, amb l'alcalde d'aquí Valls, el senyor Batet, i al final ho han aconseguit. O sigui, al principi ho vam deixar parat perquè va vindre la crisi, no? I, clar, si estaven tancant serveis, no obririen pas. Però quan la crisi ja s'ha recuperat, fa un parell d'anys que van tornar a començar. El 2015, bueno, vam començar una altra vegada a demanar-ho, no? El 2015 vam celebrar el Dia de la Salut Mental aquí a Valls, que és una celebració que organitza la Federació Salut Mental Catalunya amb 60 i pico associacions que estem federades, i ho vam fer aquí a Valls, no? Nosaltres... el 2015. Llavors venen molts representants, no?, de la Generalitat, de Benestar Social de Tarragona, bueno, moltes personalitats, i vam reivindicar el centre de dia una altra vegada, i bueno, i el senyor que hi havia en aquell moment, que era el conseller Boi, doncs van dir que sí, que el tindríem, i bueno, i l'hem tingut.
El centre de dia és un espai on es fan activitats, on es fan tallers, on... Què hi treballeu, exactament?
No, el centre de dia el porta l'Institut Pere Mata, perquè jo sempre he cregut en la rehabilitació de les persones. Aquestes persones, quan li detecten un problema de salut mental, tenen una crisi, pues, bueno, després han de treballar les habilitats que perden, no? I llavors, pues, clar, necessitàvem el centre de dia perquè hi ha treballadores socials, hi ha... integradores socials, bueno, estan en contacte amb el centre de salut d'aquí Valls, els deriven i treballen les habilitats que han perdut. I llavors, treballar les habilitats que han perdut, després nosaltres també ara tenim el club social i els deriven després al club social, perquè nosaltres el que volem és que s'integrin a la societat.
En el club social, Tània, és on tu hi treballes?
Sí, jo treballo al club social. Des del Club Social el que volem és, no, a la integració de les persones amb problemes de salut mental a la comunitat. Llavors el que fem és tenim un horari totes les tardes de 4 a 7 i cada dia hi ha activitats diferents. Llavors tant fem activitats que són només per gent que té plaça al club, el club té 30 places i ara mateix les tenim totes cobertes, o fem activitats obertes a la comunitat, és a dir, que qualsevol persona podria vindre amb aquestes activitats. Algunes que fem són com el cinema, posem una pel·lícula, o el ioga, que en aquest cas el porta l'Estefania, que és ella la monitora de ioga.
Doncs explica'ns, Estefania, què és el que feu en aquest taller?
Doncs és un taller, una activitat, que faig de voluntària, faig de monitora, i fem aquesta activitat de ioga. Llavors ve gent, usuaris de porta oberta, persones que volen participar, i està molt bé perquè serveix per fer l'activitat, relaxar-te, aprendre ioga. La veritat és que va molt bé, penso.
Quantes persones més o menys teniu en el club social?
Al club social hi ha 30 places, les 30 estan cobertes i també tenim llista d'espera. En cada activitat, o sigui, com que són activitats que ells poden vindre i marxar com vulguin i venen, no, van anant provant i al final sempre es queden amb les que més els agraden. Llavors, en cada activitat doncs, n'hi ha que funcionen molt bé i que tenim fins a 15 persones i n'hi ha que potser no funcionen tan bé perquè som com piscina, que els hi costa nedar o no els agrada el sol o l'aigua i igual ens venen 7 o 8. Però la veritat és que totes funcionen.
I teniu algun tipus de criteri a l'hora d'escollir aquestes 30 persones? Necessiteu que siguin persones, per exemple, amb una mobilitat més desenvolupada?
El club social depèn de benestar social de la Generalitat i llavors hi ha, bueno, segons un ordre que de benestar social, hi ha uns criteris. Llavors aquests criteris són que han de ser persones amb problemes de salut mental, que han d'estar estabilitzades clínicament, és a dir, que han de tindre un seguiment pel centre de salut mental, en aquest cas d'aquí Valls, perquè tenem a usuaris de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, i han de ser autònoms. Autònoms ja han d'estar motivats en venir, vull dir, no poden tindre unes grans dependències i s'han de valdre per si mateixos, perquè com hem dit, l'objectiu principal és que aquestes persones s'integrin en comunitat, és a dir, que ells soles puguin fer sortides autogestionades, que se'n vagin al centre cívic a la biblioteca o a fer una activitat que en teoria és normalitzar entre cometes, no? Perquè lo normal és un
concepte una mica abstracte, sí, la normalitat,
sí,
no?
És surreal, no? Al final és surrealista. Sí.
Comenteu tota l'estona el parlar d'integrar, també de conscienciació de la població. Creieu que la gent està molt més conscienciada ara que, per exemple, quan vau començar?
Sí, perquè bueno, quan nosaltres vam començar, pues, ja te parlo de quan va tocar viure el problema a mi, no? Doncs eren fa 20 anys. Doncs clar, llavors, a mi no em van informar mai de que a Tarragona havia centre de dia, havia club social... Em va costar molt descobrir tota l'ajuda que hi havia pel meu familiar, no? Llavors, pues, a poc a poc, com que nosaltres aquí a Valls hem estat fent una feina de molta sensibilitat, ara, quan van obrir el centre de dia, les treballadores que hi ha al centre de dia s'ho van dir, heu fet una gran feina, perquè a tot arreu que anem ja saben el que és la salut mental, coses que en altres pobles o territoris no s'hi troben. En canvi, aquí sí que s'ho han trobat, no? Perquè nosaltres hem fet una gran feina. Des de la federació també s'està fent molta feina per la sensibilització de la salut mental i, a més, està obertament, que també està fent una feina de la sensibilització, no? I llavors, pues, clar, ara ja se'n parla més de salut mental, però encara queda molta feina per fer.
Sí, de fet, nosaltres bueno, estem obrint altres línies i altres serveis de treball, fem xerrades poble a poble, vull dir, anem als pobles a sensibilitzar no, a la gent sobre el tema. Després també tenim el servei d'atenció a famílies, és a dir, que ens hem trobat, no?, que moltes famílies a vegades estan perdudes perquè es troben amb aquest problema de salut mental i dius, ostres, no? Vull dir, a vegades l'estrès mateix que els hi pot generar no el saben com gestionar, llavors nosaltres els hi donem tot el suport o els hi informem sobre els recursos que hi ha a la xarxa de salut mental. També tenim una formació en famílies que es va començar l'any passat, que el porta l'altra tècnica de l'associació, i l'any passat eren 7 famílies, si no m'equivoco, llavors amb un temari i anant treballant, i d'aquesta formació en famílies ha sortit un grup de suport a famílies que es troben cada dijous a la tarda i parlen sobre temes que els interessen. I ara enguany tornarem a reprendre la formació en famílies amb famílies noves. Vull dir que anem anant treballant, no?
Jo penso que el club social, que ara forma part de l'associació, doncs està molt bé perquè la gent surti de casa i vingui i s'integri, perquè és una cosa que t'ajuda a fer una vida molt, que està molt bé, que coneixes gent, surts, jo els animo.
Heu parlat de les famílies, l'Estefania ens comentava el tema de la socialització. Quina és la principal barrera que es troben les persones amb problemes de salut mental?
L'estigma.
És l'estigma.
L'estigma.
Sí, jo penso que també, que és l'estigma.
I com ho treballeu, això? Com es pot acabar trencant aquest estigma?
Bueno, jo penso que parlant directament. O sigui, jo, personalment, jo no m'he trobat. O sigui, com que jo parlo obertament de salut mental, no? I fa tants anys que ja estic parlant i lluitant, doncs jo no m'he trobat. Que la gent, quan li expliques i t'escolta, no? Sempre pots trobar una persona que quan estem a la parada, no? Quan se posem a la Fira Agost o se posem el Dia de la Salut Mental i comentes, no, som de salut mental, però te pots trobar una. Però la majoria de gent que jo he conegut i conec, a nosaltres ens escolten i jo no he sentit aquest estigma. Ara, hi és, eh? Existeix, però personalment no me l'he trobat.
Hem d'avançar que, bueno, o sigui, no ha de ser tabú. Vull dir, tots som susceptibles a patir un problema de salut mental, una ansietat, una depressió, una predepressió és un problema de salut mental. Segons estadístiques, una de quatre persones patirà algun problema de salut mental en la seva vida i no ha de ser tabú. Vull dir, no ha de passar res per tenir. És com qui té un mal d'esquena o qui té un mal de cap. Vull dir, hi ha serveis especialitzats i els animem a que ho afrontin, no? Vull dir, a que hi vagin, a que demanin ajuda, perquè hi ha professionals, hi ha famílies, hi ha primeres persones que han patit i que estan per ajudar, vull dir, per donar tot aquest suport.
Creieu que des de l'administració, ja sigui local o autonòmica o la que sigui, es dona prou suport, prou recursos al treball de persones amb problemes de salut mental? Ai, quin silenci!
És que, clar, depèn. És que depèn. Vull dir, amb el... Bueno, l'associació, no? Ara, amb el club social, amb tot, vull dir... Bé, vull dir, bé, amb el centre de dia, vull dir, amb això, ja, no? S'està creant el recurs està funcionant i seguríssimament un 99% tindrà continuïtat en el temps. Clar, per altra banda, si anem més enllà i parlem de centres d'internament, no? És més complicat perquè estan saturats, estan saturats. Potser s'hauria de replantejar tota l'estructura.
No, jo el que veig és amb la feina, no? O sigui, la integració laboral és una de les coses que a mi més me preocupa, no? Per això la rehabilitació, després del centre, el club social i després s'han de preparar amb una formació per integrar-se laboralment. I jo penso que aquí és on hem de treballar encara més, per la integració laboral. Però si pot ser en feines ordinàries, millor que no en centres especialitzats, no? Perquè l'Estefania t'ho pot explicar molt bé. Les persones que treballen amb l'empresa ordinària no tenen quasi recaigudes, se superen molt cada dia més i, bueno, i estan molt bé.
Sí, jo vaig anant fent, treballo i llavors trobo que és positiu relacionar-te amb les altres persones de la societat i no quedar-te tancada, això és bo. Perquè tu també te dones compte de lo que és la vida, te'n surts. Jo ho trobo molt positiu treballar també, encara que tinguis un problema de salut mental.
Juntament amb el tema laboral hi deu haver el tema de la socialització, com bé comentes, que deu ser un problema, depèn de quines dolències o depèn de quins casos, el fet de poder socialitzar amb normalitat.
Sí, a veure... Depèn del problema de salut mental, o més que depèn del problema de salut mental, depèn del moment clínic en què es trobi aquella persona, crec, més ben dit. Sí. Més que el problema de salut mental. Perquè...
No t'he entès aquí, perdó.
És més en el moment, quan em refereixo al moment clínic, amb el moment que es troba aquella persona dins del seu problema de salut mental. És a dir, si està estabilitzat, o si no està estabilitzat, o si té una crisi... O si no la té, o si ja fa molts anys que porta una vida, que treballa, que, no, que té un entorn i tal. Clar, si aquesta persona té una crisi, segurament li costarà molt més sociabilitzar-se, perquè la tendència, i qualsevol persona, la tendència que tenim és ens tanquem a casa, no volem saber res de ningú, i ja està. No?
Sí. No sé si... Entenc que el club social aquest tema el deu portar, deu ser com un dels objectius principals, no? El poder ajuntar la gent.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Vull dir, clar, nosaltres quan hi ha una persona que una setmana no ens ve, ja tenim un seguiment, o sigui, tenim un contacte telefònic, intentem que aquesta persona vingui, vull dir, el traiem de casa. Vull dir, aquest és l'objectiu, que no es quedin a casa tancats.
Sí, és que lo important és que ells se relacionin, que surtin de casa, que tinguin objectius, no? Que estiguin... Bueno, jo quan me refereixo que treballin, també els han de sensibilitzar del problema de salut que tenen, no? És un problema de salut que, per lo que jo vaig... Si vols t'explico una mica així ràpid, el que vaig viure era que, però, bueno, quan te detecten el problema, que tens la crisi, després t'estabilitzen amb la medicació, no? Però, clar, com que t'he dit abans, tu perds algunes habilitats que són les que has de treballar, no? I t'han de parlar del problema de salut perquè t'has de medicar de per vida. Llavors, si tu vas treballant i te vas relacionant i no es quedes tancat a casa, tu cada vegada vas millor, no? I si, a més, després de passar per aquestes etapes, trobes una feina, doncs encara millor per tu, no? Tu te sents més bé, no? I més, que no em surt la paraula ara, però bueno...
Més animat.
Sí, més animat i més realitzat. Tens un sou, o sigui que te sents igual que una altra persona. Perquè jo moltes vegades ho dic, no? O sigui, al món unes persones tenen un problema de salut i unes altres tenen un altre. O sigui que moltes persones tenen algun problema de salut que no són de salut mental, però són d'un altre, no? I tu t'has de cuidar, i, o sigui... I això és molt important, que ells estiguin sensibilitzats i que siguin conscients, no? I llavors tiren endavant.
Entenc que aquí és on les famílies també juguen un paper molt important, no? En sensibilitzar la persona i en educar...
Sí, la família, el recolzament de la família, els moments més durs, que és el començament que s'ha de detectar aquest problema de salut, és molt important. I que les famílies estiguin preparades, perquè no totes les famílies estan preparades. No saben com ajudar, no coneixen el problema de salut mental i s'ha de treballar també amb elles.
Clar, per això nosaltres treballem aquestes competències, no? I els hi donem els recursos per poder gestionar tot això. Perquè a vegades realment és més fàcil, no? Des de la visió de fora, que sempre, no? Que qualsevol persona, és el que dèiem, qualsevol persona té un problema i sempre és més fàcil veure des de fora, i aquí entrem les professionals que ho veiem des de fora i segurament podem ajudar d'una altra manera, no? No... Clar, per les famílies és molt més dur.
Quina rebuda tenen aquests cursos, tallers, que abans comentaves que fèieu amb les famílies? Com ho reben elles?
Bueno, bé, perquè a més la majoria de famílies que van fer l'any passat el curs ja són famílies que porten molts anys a l'associació. Llavors tampoc no els hi venia de nou. I les famílies que han vingut noves, com que també ja s'han trobat amb que les altres famílies ja hi eren, doncs s'ha creat un clima molt bo.
La idea és, entenc, fer que això segueixi creixent,
sí.
I que segueixi...
Sí.
Quins són els objectius de Porta Oberta en el futur proper?
Bueno,
quins són els objectius?
Sí, bueno, jo puc parlar per el meu com a presidenta, sí, bueno, i de la Junta. Doncs, bueno, els nostres objectius eren, pues, aconseguir el centre de dia, que ja el tenim, aconseguir el club social, que també ja el tenim.
Mantenim.
I ara lo important és mantenir-lo i que, bueno, que la gent, pues, puguem treballar amb la gent i la gent estigui contenta, que em sembla que tothom que ve a l'associació està molt content, però també m'interessa molt, com t'he dit abans, la integració laboral. Uh-huh. És un dels temes que em preocupa molt. Sensibilitzar, pues, també, i el problema aquest que hem dit abans de l'estigma, aquest també me preocupa molt, no? Però, bueno, penso que poquet a poquet ho anirem superant, tot això.
Pel que fa a la integració laboral, si no m'equivoco, Trèvol té un taller d'integració laboral.
Bueno, Trèvol, la Fundació GINAC.
Això.
La Fundació, sí. GINAC, el que passa a la Fundació GINAC treballa tant amb discapacitat intel·lectual com amb salut mental, però més que res són persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, naltres no, naltres només toquem a el que és problema de salut mental.
Crec que aquí m'hi faria falta, segurament a molts oients també, una definició de cada un per entendre ben bé quines són les diferències entre salut mental i discapacitat intel·lectual.
Bueno, qui ho explica? Expliques tu, Tània, o si vols ho explico jo.
A veure.
I després tu...
Sí, és que clar, és que és no? Vull dir, però buscar també les paraules per,
sí.
Perquè...
Jo penso que ha de ser...
Però bueno, sí. Jo a mi em perdonaran com de la manera que ho explicaré, perquè jo sóc una mare, o sigui, jo no sóc cap professional, no? Jo sóc una mare que està a l'associació perquè ha lluitat per la salut mental, no? Pel problema de salut de la seva filla. Jo sempre dic, les persones que tenen una discapacitat intel·lectual, no? Doncs són persones que neixen. I una persona que té, de la manera que jo ho veia, una persona que té un problema de salut mental és una persona que, bueno, pues que quan arriba a l'adolescència pues té una crisi i, per exemple, pues se li presenta l'esquizofrènia, no? Que acostuma molt a passar a l'adolescència. Uh-huh. I, clar, llavors, clar, és molt diferent, perquè són persones que tu al teu fill l'has vist bé, no? I en sec no saps com ajudar-lo per aquest problema de salut. Si una persona que té un problema de discapacitat d'intel·ligència que neix, tu el vas acompanyant, no? Tota la seva vida, que avui en dia també aquestes persones també tenen qualitat de vida, no? Almenys jo, a mi m'ho sembla, no? Pues la salut mental pues és això, no? És un problema de la dopamina i que el cervell rep bastant, no? És el que a mi els metges em van explicar. Uh-huh. Clar, tu has de treballar perquè la persona que té aquest problema, per exemple l'esquizofrènia, pues que recuperi les habilitats que ha perdut en la crisi que han tingut i que bueno, i que se'n tiri endavant. És la diferència que jo veig. Si la Tania me vol és apuntar que... alguna cosa més, jo, és que jo he explicat com
jo
a mare.
No trobo com explicar-ho de manera d'intentar no infravalorar un col·lectiu o un altre. Mm-hmm. Saps? Vull dir, perquè tots dos col·lectius tenen habilitats i no habilitats a treballar, tots dos col·lectius poden tindre vides autònomes, la qualitat de vida és bona, per tant... Mm-hmm. Entens? Vull dir, es treballa... Clar, jo a més he estat molts anys treballant amb discapacitat intel·lectual, llavors també treballes perquè aquestes persones tinguin una vida autònoma, perquè tinguin una integració laboral...
Els objectius
perquè...
segurament són els mateixos.
Segurament són els mateixos, però la manera de treballar és diferent.
Clar.
És diferent.
Doncs, Tània, Estefania, projecte de futur, cap on ha d'anar l'associació, cap on us agradaria veure-la evolucionar?
Pues jo m'agradaria molt, ja que l'associació Porta Oberta ha anat tirant endavant i ara és club social, pues que vingui gent que ho necessiti, que li agradi estar amb amics, amb persones que tinguin el seu mateix problema de salut i que s'animin i que vinguin, que fem moltes activitats.
Sí, jo més que arribar, o sigui, arribar a tothom, no arribar només a les persones amb problemes de salut mental i als familiars, sinó arribar a la població en general, perquè realment molta de la feina que fa falta és amb aquesta, amb la població en general, perquè amb l'estigma hi ha l'autoestigma que tenen les persones amb problemes de salut mental, i si trenquem amb l'estigma segurament començarem a trencar amb l'autoestigma.
Doncs Estefania Prieto, col·laboradora de l'associació, Tània Soler, tècnica de treball social i coordinadora del Club Social, i Mari Carmen López, presidenta de Porta Oberta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I continuem parlant de salut, en aquesta vegada des de la vessant esportiva. Per això ens acompanya el nostre col·laborador habitual d'esports, en Jaume Pros. Benvingut de nou als estudis de Radio Ciutat de Valls.
Hola, Alba, bona tarda, un plaer.
Qui t'acompanya avui?
Doncs mira, avui ens acompanya la Montse Tomàs, una noia de club. Ha sigut jugadora del Club Bàsquet Valls, jugadora del primer equip, ha jugat a Copa Catalunya. A més, és un referent, no només era un referent com a jugadora, sinó que ho era també com a persona, pel seu caràcter, per la seva manera de fer. A la pista ha sigut encara la seva joventut és una mestra per les jugadores més joves que tenim ara a l'equip, i de fet la seva germana, la Maria, ja havia jugat a bàsquet fins a infantil, es deia abans de començar, i també té una germana, una altra germana, que en aquest cas és la Mar, que només amb 15 anys ja ha debutat amb el primer equip de, amb el primer equip femení. I a més apunta molt alt i té pinta de ser molt, molt bona jugadora. A veure si ho és tan bona com ho va ser la Montse, que ara, en aquest moment, i per això estem aquí, ara és la fisioterapeuta del club. I bé, Montse, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Jaume, per les teves paraules.
El Jaume ens ha explicat com a moltes facetes diferents del teu pas pel club. De totes aquestes facetes, tu amb quina et quedaries?
Ostres, una pregunta difícil. Primer vaig ser jugadora del club i ara, després de dues temporades sense jugar, pues, he entrat com a fisioterapeuta, que les dues m'agraden molt, tant una vessant com l'altra.
Des de fa 2 anys que ets l'afició del
No, club. Fa 1 any que sóc l'afició i fa 2 temporades que no jugo.
Exacte, perfecte, molt bé. Llavors, com a afició, quina és la teva funció dins del club? Què fas com a afició? En què consisteix la teva feina ara mateix? Com ho explicaries?
La meva feina consisteix, primer, en ajudar els jugadors, ja bé s'hagin lesionat prèviament o tinguin algun problema que els pugui ajudar a estar millor de cara a la pista i als entrenaments, els partits i tot això. Llavors, quan tenen algun problema, acudeixen a mi, fem una primera avaluació. Si veig que és molt més greu, passen al servei mèdic del Pius, on el metge de l'esport els hi fa una ullada. I si simplement ha sigut un cop o alguna coseta més menor, doncs ja els puc tractar directament jo a la infermeria del club.
Quina és la lesió més habitual que es fan els jugadors de bàsquet?
Bueno, començant per turmells, genolls, algun dit, això és el més comú. Els turmells aquesta temporada n'hi ha hagut uns quants, però bueno, hi pot haver de tot. Llavors hi ha algunes sobrecàrregues musculars, depèn de l'època de temporada, però més o menys serien aquestes.
El fet d'haver sigut jugadora, i a més a més tu has jugat a un bon nivell fins a Copa Catalunya, correcte, això et dona un plus a l'hora de fer després d'afició? Creus que entens millor les necessitats que sent un jugador o una jugadora i saps tractar-los d'una manera potser diferent a com ho faria jo si fos físio, per exemple?
Jo crec que sí que tinc una miqueta d'avantatge, perquè puc empatitzar una mica més amb els jugadors, puc saber alguna lesió que tinguin que potser jo també he patit, llavors també potser una mica més fàcil poder-los arribar a ajudar, no? I entendre'ls de primera mà el que els hi està passant. Simplement per això, a l'hora de tractar-los, qualsevol fisioterapeuta pot fer la meva funció. Però jo crec que tinc aquest petit avantatge de l'haver jugat, ja sé, un cop al dit, per exemple, si fa molt mal, si no, una mica d'haver-ho viscut en primera pell.
Però tu tens la potestat per agafar una persona i dir-li, mira, no pots jugar durant 2 mesos?
Bueno, mig-mig, sí, una miqueta sí que tenim un paper bastant important sobre els entrenadors que ens ho deixen fer. Aquesta feina la faig conjuntament amb l'Edu Moreno, que és el readaptador, en qui amb els dos veiem la gravetat de la lesió. Primer va el metge, si el metge diu 2 mesos, 3 mesos, el que sigui, i si és un mal menor, doncs entrem nosaltres i decidim una miqueta el temps de la lesió. Veiem com està, primer passa amb les meves mans, en què jo el tracto i intento ajudar al màxim, i abans d'iniciar-se amb l'equip, com entrar a entrenar normal, passa pel readaptador del club, que és, com he dit, l'Edu, que ell el prepara perquè pugui estar en condicions iguals que els altres jugadors de l'equip.
Què anava a dir? Has notat cap diferència ara amb l'equip jugant a l'equip masculí, parlo ara, jugant a EVA? Diferència com amb els equips que juguen en categories inferiors, vull dir, jugar a un nivell d'exigència com és una lliga de caràcter tal com l'EVA, et suposa un increment potser d'atenció? Es juga a un nivell o a un límit que suposa que hagis d'atendre més jugadors? Bueno, o creus que, perquè s'entengui de la meva pregunta, tens igual infantils que preinfantils, que cadets, que jugadors del nivell, o les lesions tenen alguna cosa a veure amb la
categoria? Sí, ja t'entenc. Bueno, aquest any sincerament, del que m'esperava, m'ha sorprès el primer equip, perquè em pensava que hi haurien més lesions o més visites al fisio, que no ha estat. Hem tingut algunes lesions greus, com l'Oriol Besora, que ha estat de llarga estada, però altres que hem pogut anar tantejant. Llavors, sí que necessiten potser una mica més d'atenció, no? Que és potser el que et referies, però bueno, atenc tant de preinfantils, crec que hi ha hagut una miqueta de cada equip.
I aquests de categories, com deia el Jaume, més altes, com es prenen una lesió? Com l'afronten? Perquè deu ser tot un drama, no? En el moment en què et diuen no pots jugar 3 partits o no pots jugar 3 mesos.
Bueno, jo crec que d'alta competició i no tan alta, eh? Perquè un nen de 12 anys, per exemple, li dius que he d'estar un partit sense jugar i ja és, també és un drama, com tu deies. Sí que potser al ser una miqueta més professional, doncs potser afecta una mica més el nivell de la seva vida diària, no? Però crec que quasi bé tots els jugadors no s'ho prenen gaire bé a l'hora d'estar lesionats.
I et fan cas quan els hi dones?
Sí, força, força. Estic molt contenta i mantinc molt de respecte i m'han tractat molt bé.
De fet, la Montse és una autoritat dins del club en aquest sentit, és veritat. Cap entrenador no dona via lliure a la pista a cap jugador si primer no té, diríem, el vistiplau de la Montse.
Això...
Perquè jo m'imagino, ella ho explicarà millor, que una lesió mal curada, al final, no, és així o no, pot repercutir, no, que se pugui agreujar després aquesta lesió.
Sí, jo crec que em tenen ara aquest respecte que dius, però perquè hi han anat treballant molt anteriorment, que no he vingut jo com a persona d'implantar coses. Ja hi havia un bon treball, tenia un bon treball multidisciplinar, amb què l'entrenador o el director tècnic o amb el jugador i l'Edu conjuntament i anem xerrant una miqueta de com afrontar aquesta lesió i la durada o si pot jugar, no pot jugar, si pot entrenar, què pot fer. Això ens ho respecten bastant i estem molt contents.
Hi ha una feina prèvia, en el sentit de que allò que diuen val més no, prevenir que curar. El club, tu et consta que hi ha una feina prèvia amb els jugadors perquè no hagin d'arribar després a la lesió que els porti a la teva consulta de
físic? Sí, tenim els preparadors físics que, a part de condicionar-los físicament, també tenen un gran poder dels prevenir de lesions. Fan molt de treball de prevenció. I jo també... Hi ha alguns nens, si tenen problemes abans de que sigui més greu, també intentem agafar-lo abans i dir, mira, podries fer això o hem de canviar això, i això es mira molt conjuntament amb l'Edu.
En aquest primer any que has tingut aquesta feina, quanta gent diries que has atès, més o menys?
Bueno, això, estem en mig estudi i molta gent. Han passat molts jugadors. Clar, l'únic que ara estem encara mirant-ho, eh? No puc donar dades allò fiables, però clar, hi ha lesions una mica més greus i lesions que potser han vingut un dia i en una sessió ja s'han resolt sense problema, però 2/3 parts dels jugadors del club, més o menys.
Déu-n'hi-do, eh?
Són molts.
Això de jugar a bàsquet em sembla perillós. Trobo que és
esport
de risc.
Què és això? Encara no ho tenim catalogat de dir... Hi ha hagut X lesions molt més greus o són coses menors i sense importància. Jo sé les visites. Hem comptat ara, fins ara, sí, les visites que he tingut i són forces.
Però clar, també la Montse està parlant de que potser simplement que ha vingut una petita estrava de un
dit. Sí, per això, mals menors que en un dia, potser.
És un esport que, clar, que fa servir les mans i també els peus. És que, clar, on
necessita...
El contacte és bastant més perillós. O sigui, és el que ens dona una mica un plus de risc al nostre esport.
Escolta, i el fet d'haver sigut jugadora, perquè clar, tu ara atens a jugadores que han sigut companyes teves a la pista. Perquè tu fa 4 dies que jugaves a bàsquet. Com te veuen elles? Com la jugadora que els està fent un cop de mà per la lesió? O ja et veuen com l'afició del club? No sé si m'explico.
Sí, sí. Jo crec que una mica de cada, perquè moltes també tenim una amistat molt bonica i llavors sí, tenim un respecte i els atenc. O sigui, simplement em diuen Montse, em passa això, què podem fer? I jo... És un tracte, està molt bé.
Tens pensat de tornar a jugar a bàsquet?
La pregunta estrella.
Perquè no sé, ets molt jove, no sé, amb l'edat que tens, però podries jugar molts anys més encara a bàsquet.
Encara, no ho sé, no ho sé, està a l'aire.
O sigui, no està decidit que no jugaràs més.
Això, no està decidit que no.
De moment, però, desvinculada del grup, no, del club no hi estàs.
No, no, jo estic...
Això també ha sigut una oportunitat de continuar veient a la gent, de continuar participant a la...
Bueno, m'ha agradat sempre estar bastant vinculada al club. Vaig estar un any ausent, per dir-ho així, però sí. Com a afició també estic molt a gust i estic molt bé amb el club.
I no t'has de faltar la pista?
Com a prega, Jaume, com a prega, mare meva.
És que la Montse, els que l'hem vist jugar, és molt bona i es va notar molt la seva falta de la pista. D'aquelles jugadores, en tots els equips tens 3-4 jugadores que són referents o que són puntals de l'equip, i la Montse era una. Si no ho pensés, no ho diria i quedaria la mare de bé, eh? Si ho dic és perquè realment penso que és
no
així.
No et deixis pressionar.
Sempre.
És més perillós el que fa ara, no?
Sí.
No sé si t'ha preguntat ja això, l'Alba. Els jugadors són bons pacients?
Sí, són bons malalts, no?
Sí.
Bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que s'ho pren millor o gent que li costa més, no? Aquí està la meva feina, ajudar-los una miqueta en tots els àmbits, de que puguin com a superar el trauma de que s'han lesionat. I...
Ara ve al cap, abans has esmentat l'Oriol. L'Oriol Balsora és un jugador del club, de l'equip de Lliga EVA, que va passar del nostre club, va jugar al CBT a Tarragona durant una temporada, em sembla que va estar allà, el vam recuperar amb la desgràcia que el primer partit de la temporada, que no era ni tan sols un partit de Lliga, i precisament contra el CBT, va patir una lesió molt, molt greu, una lesió que l'ha tingut apartat tota la temporada, no ha pogut jugar ni un minut. Bueno, no, al final bueno, l'últim partit de Lliga va sortir, m'ha semblat que van ser 3 minuts a la pista i va fer 3 triples seguits, jo me'n recordo d'això. En casos com el de l'Oriol, de lesions d'aquest nivell greus, tu també entres, o això ja passa directament als metges, o tu també fas alguna tasca de recuperació o d'ajuda o de suport amb lesions d'aquest nivell?
Amb lesions d'aquest nivell van a un servei extern de fisioteràpia perquè, clar, no puc atendre tot el que requeriria diàriament i les hores que implica. No, això no ho puc assumir jo des del club. Però sí que dones una mica el suport moral i si necessita alguna coseta del dia a dia.
Fer un seguiment.
Fer un seguiment, sí, perquè ens anem veient. Ell ho ha portat superbé i ha vingut al pavelló quasi bé cada dia d'entrenament. Però com a rehabilitació no l'hi he fet jo. Jo estava de suport moral i si algun dia necessitava alguna coseta l'ajudava, però lesions d'aquest tamany van fora del club, perquè no ho podem assumir.
Tu has estudiat fisioteràpia?
Sí.
I ja era el teu objectiu quan ho estudiaves acabar sent fisioterapeuta d'un club de bàsquet? Ja no dic el CBValls, per si de cas, però ja enfocaves cap a l'esport?
Sí, ja m'agradava la fisioteràpia esportiva i, bueno, sí que potser no era un objectiu, però sí que m'agrada i estic bé.
Què anava a dir? La teva germana, com hem comentat abans, la Marc, que també juga molt bé a bàsquet, així ens desmarxem una miqueta de la conversa aquesta i anem per un altre camí. Com la veus tu com a jugadora? Quin futur te recorda a tu mateixa? Perquè els que veiem els partits ara i veiem a la Mar, ens recorda una miqueta a la Montse quan era una mica més petita. Com la veus tota germana?
Bueno, primer, perquè físicament ens assemblem molt i molta gent ens diu, ostres, és que te veig a tu. Bueno, la Mar és la Mar, no? És que també pobra des de petita, que el tindrem a mi, que la meva germana gran va jugar fins molt joveneta, el tinc a mi com a referent, no? Tothom, és que la Montse, però la Mar és la Mar i jo era... I la Montse era la Montse, no? Jo crec que està molt bé, està progressant superbé, juga molt bé a bàsquet, per l'edat que té i com tot, i, bueno, com les de la seva edat. Jo crec que va al ritme que li toca i que ho està fent molt bé.
Ha de crear cert orgull per veure-la a la pista.
Sí, a mi em fa molta il·lusió i m'agrada molt, i veure com a poc i si hi ha alguna cosa que li pots dir, pues, superbé.
A més, és una noia molt, molt centrada, molt... freda, fins i tot, sembla, des de fora, no tan joveneta,
sí,
no?
Sí, bueno, perquè és molt sèria i és molt correcta, llavors.
Molt concentrada, no?
Sí, dona aquest aquesta visió, no?, de molt sèria i...
Tu ja ho eres així, jugant, que te concentraves molt en el partit, no? I quan tornis a la pista un altre cop a jugar, doncs segurament... No, és broma, és una decisió que... Però que m'ha agradat que no hagi tancat la porta a tornar a jugar a bàsquet. Hi ha alguna anècdota, alguna cosa que tu pensis que puguis destacar d'aquest any que has fet de fisioterapeuta del club? Alguna cosa que es pugui explicar o tot normal?
No, tot molt normal. Algunes vegades, algunes visites més gracioses d'alguna descàrrega muscular o així, que de nens que o criden o coses gracioses, però no, així, tot molt bé.
I hi ha algú que s'aprofita i diu, bueno, vaig a veure la Montse que em farà un massatge. I que tu dius, aquest no té absolutament res, l'únic que té són ganes
de seure
una miqueta.
A vegades, qui no ho ha fet, no? De dir, mira'm això, va, que d'aquí 5 minuts torno a sortir. Però no, la gent és bastant legal, la veritat.
Aquest any continuaràs sent l'afició del club. Només estàs tu d'afició en aquest moment?
En principi, sí.
En principi. I tractes als 20...
A tots els equips i també equips. Algun de l'acadèmia, si hi ha alguna cosa així...
Has tractat a nens de l'acadèmia?
Sí, algun nen petit de l'acadèmia que ha tingut algun cop al dit, algun turmell, coses així més greus, ràpid van al metge. Però alguna cosa
I la
més
manera
lleu...
del tracte que fas per edats, hi ha alguna diferència?
No, és el mateix.
El mateix. Les lesions són similars, llavors.
Sí, bueno, és que són això el que dic, els menors, els nens, qualsevol cosa així més greu que tinguin, han d'anar aviat al metge, que no és normal que tinguin ni una sobrecàrrega ni res que poden tindre la gent més gran.
Fantàstic. Alba, si vols afegir tu alguna
cosa
més.
Donar-vos les gràcies per haver vingut tots dos, a tu, Montse, i a tu, Jaume, per haver-nos explicat aquesta part de la medicina esportiva, per dir-ho d'alguna manera, no? I que molta sort aquesta nova temporada. Esperem que hi hagi molt poques lesions i tinguis molt poca feina.
Moltes gràcies.
Molt bé, Alba, moltes gràcies.
Com sempre, un plaer tenir-te aquí als estudis. Ens veiem a la propera.
El plaer és meu. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.